Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Anys 70 del segle passat, barri del Bronx, Nova York. Grups de joves afroamericans i també de llatinoamericans es reunien al carrer o en festes als blocs d'edificis per canalitzar les seves inquietuds a través del ball, de la improvisació i de la música. Naixia el hip-hop, una subcultura que va començar a arrelar als entorns més desafavorits. En aquesta nova sonoritat va ser clau la figura de Clive Campbell, un DJ jamaicà conegut artísticament com a Cook Herc i que es considera el fundador d'aquest moviment artístic. Anys més tard, amb la publicació de Rappers Delight, el primer single de hip-hop del trio nord-americà de Sugar Hill Gang, el fenomen es comença a escampar. I said a hip hop, the hip me to the hip hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Fins a convertir-se en un fenomen global. Al programa d'avui ens fixarem en el panorama del hip-hop, el rap i del freestyle o la improvisació de competició a Catalunya. Cada setmana molts joves es troben en places i parcs de les perifèries per expressar malestars i fer denúncia. A les batalles, però, hi ha poques dones i el català és pràcticament residual. Ara bé, ja hi ha iniciatives com el Catalunya Freestyle que treballen per capgirar la situació pel que fa al gènere i a la llengua. Marina Bou i Nerea Hernández, coneguda artísticament com a Inara, són les cares visibles d'aquesta incipient transformació.
Solidaris, Mercè Folch.
Això és rap de la terra.
Marina, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
La Marina Bou és periodista de professió i freestyler de vocació, impulsora, a més, per part del col·lectiu Replegats, de la competició Catalunya Freestyle. Ainara, benvinguda, com va tot?
Moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
L'Ainara treballa de professora de català en un institut de Lleida, és cantant, freestyler, i va quedar quarta a la darrera competició de la Catalunya Freestyle. A veure, expliqueu-me, quan i com comenceu a rapejar?
Jo començo a rapejar cap als 18 anys perquè trobo que és com la manera més fàcil per mi, sense recursos, de compartir les meves passions, que són, d'una banda, l'escriptura, la lletra, el contingut literari, i d'altra banda, la música i la interpretació. Llavors, començo una mica a partir de les poesies.
Has parlat de sense recursos.
Sí. De fet, començo gravant a un lavabo d'una casa ocupa gràcies a un company, que amic del Pablo Hasél, una mica aquesta tropa per aquí, per allí, per Lleida, que m'ajuden, m'ensenyen una mica el que és l'aplicació amb la que graven i motiven, i d'allí traiem les meves primeres cançons.
I la Marina?
Jo començo a consumir rap molt abans de començar a rapejar. O sigui, jo des de molt petita, 11, 12, 13, escolto rap. Inclús vaig a batalles de freestyle al meu barri, a Sant Andreu, que es feien allà al costat de la Fabra i Coats, amb 15, 16 anys, però mai, sempre sóc espectadora, com que mai m'atreveixo a entrar al corro, fins a ben entrats als 20 llargs. Que, bueno, vaig trobar... Ja no podia com aguantar-me més les ganes, no? I, però no acabava de trobar com la meva, el meu espai, la meva comunitat, com per fer-ho segura, sense que em mengés tot l'entorn aquest que a vegades és com tan hostil del món de les batalles. I vaig acabar trobant el DJ Aller i el Marcus FM, que són dos figures molt importants de tot l'underground a Barcelona. I, bueno, amb ells vam crear aquesta comunitat de replegats que, al final, jo... els entenc com una família, com gent que s'ha sentit com jo una mica, no? Com gent que no ha acabat de trobar el seu espai i al final l'hem creat tots junts entre nosaltres.
Per què t'ha costat trobar aquest espai?
Bueno, perquè al final has de tenir molta seguretat i molt d'ego per rapejar. O sigui, no a males, eh? Vull dir, l'ego és un punt important, jo crec, del hip-hop, i l'ego és bo. Però jo per... no sé si és a nivell personal o a nivell de... bueno, també doncs, soc una dona en un món d'homes... potser em costa trobar aquesta part d'ego, de confiança en mi mateixa, no? És algo que he hagut de treballar bastant i crec que encara em falta molt per treballar. De fet, jo ara en l'escena actual del freestyle no crec que estigui donant el 100% de mi justament per aquest motiu, perquè em costa molt trobar un personatge amb ego, amb confiança, no? Que pugui trencar aquestes barreres. I crec que això, que fins que no he acabat de trobar un espai on no es necessiti tant aquest ego com és ara mateix el freestyle en català, no he donat el pas.
Te sents igual, Ainara?
Sí, de fet, gràcies Marina, m'ha ajudat a reflexionar això que acabes de dir, no? Jo més que ego, trobo que, ja ho vaig dir un cop, no? Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir, no? Un discurs propi. I clar, què passa? Que si el discurs hegemònic, que més ven, per així dir-ho, o que més fàcil entre, no és el nostre, des de la nostra vivència com a... persones que s'han construït amb aquest estigma, no? De la feminitat, i potser sembla que no estem al nivell per competir en segons quins espais masculins. Clar, nosaltres ho tenim una miqueta més complicat. Sí.
És cert que t'has com de mimetitzar una mica amb l'entorn, i a vegades és complicat mimetitzar-se amb algú que no et representa, o sigui, amb alguna cosa que no et representa tant.
Exacte.
I llavors, clar, has de fer com aquesta feina, no? De fer-ho des de la teva realitat, no? I potser costa més això, sí.
A la vegada jo personalment he de dir que a mi ja m'agrada portar la contrària, llavors ja va una mica amb la meva personalitat i el meu discurs anar una mica a rebentar les estructures, no? Que hi ha el que s'espera, i una mica l'estructura de poder en si mateixa.
Parlava abans la Marina d'aquest territori hostil, no? Expliqueu-me en quines situacions us heu trobat quan aneu a fer batalles en aquest món del freestyle, en tant que dones, i dones joves.
Jo, per sort, no he viscut, perquè com vaig començar tard també... O sigui, jo he vist situacions de més petita, però vaig començar tard i ja estem en un altre entorn, la gent és més gran, més madura, hem fet certs debats que abans no havíem fet. I sí que em passa que no em trobo en situacions explícitament masclistes, però sí que hi ha una part que no sé si me la poso jo, donat de tot el que he viscut, etcètera, etcètera, no jo com a Marina, sinó jo dintre d'aquesta societat. No sé si me la poso jo, me la posen els altres, però sí que és veritat que sento que m'he de guanyar molt més el temps i l'espai per rapejar. Quan estem en un corro, per exemple, és com que sento que em costa més que m'escoltin, o que rapejo poca estona i dic ja he de canviar perquè ja, no? És com que es cansa, ja està, no? I és el teu moment i ja ha de passar una altra persona. Crec que són debats que, o sigui, hem fet molts debats, però crec que aquests encara estan per venir. Aviam de com superem això.
Aquestes barreres, sí, sí, sí. Ainara, tu amb què t'has trobat?
Bé, jo a vegades m'he oposat una mica al discurs de que les batalles en castellà i en català són molt diferents, i que en castellà sempre és molt pitjor en el sentit ètic, no? Sí que és veritat que un cop vaig assenyalar que, a veure, d'una banda, les batalles en català és un àmbit, és nou, no? És una cosa més nova, que potser jo no coneixia o fins que no m'he mogut de Lleida no he trobat gent amb qui competir en aquest sentit. Llavors jo venia ja de fer un castellà al carrer a Lleida, perquè ningú ho feia en català a Lleida. I sí que és veritat que allí està més generalitzat al carrer, potser dir barbaritats, i en canvi a Catalunya Freestyle i a Replegats representa que d'alguna manera les persones que ens hem apropat allí són persones ja amb una base i amb uns valors més o menys compartits.
Llavors, s'ha fet aquests debats, no?, que deia la Marina, no? Se n'ha parlat.
No tothom, jo crec, i potser no prou explícitament, tant de bo, no?, hi hagués un treball més polític. A mi m'agradaria, i potser jo no tinc aquesta impressió de que de moment hi sigui. Crec que és més un imaginari, penso, eh? En tots els entorns jo constantment sento que hi ha violència masclista, ja sigui explícita o implícita, però per fer-vos una comparació, fent-ho en castellà, a les batalles en castellà, sobretot el tema de la sexualització. No, no, no és el mateix dir-li una cosa a un noi que a una noia, per exemple, a mi, no, doncs, instrumentalitzar el meu cos per humiliar-me a un nivell que jo tinga, senta una mica, doncs, em senta menystinguda, avergonyida, humiliada. Això m'ha passat en els dos llocs, això és així. El que passa és que jo, doncs, tinc la sort o la desgràcia que al baixar de l'escenari agafo la persona en qüestió i li dic, mira, aquesta és una línia vermella, l'has creuat, per mi això no és un joc. Llavors jo sí que marco aquests límits, encara que col·lectivament no estan molt clars. Per això dic que políticament encara hauríem d'anar més enllà, perquè, per exemple, els nois tenen clar que és faltar el respecte, treure temes personals, que jo que sé, no? Tu t'acabes de separar de la teva parella, no aniré a matxacar-te amb això. Això ho tenen clar. Però dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc.
Clar.
Doncs per mi no.
Has hagut d'aturar alguna batalla en aquest sentit?
Sí, en castellà.
Què va passar?
Van fer una mica d'apologia a la violació. Una mica, clar, és que no... Dic una mica, però no és una... O sigui, ho fas o no ho fas, no? Això és greu. Llavors sí, vaig parar la batalla. Sobre la meva primera batalla. La primera vegada que jo, única noia a Lleida, em dignava a baixar. I sí, sí, va ser dur, vaig parar. He rebut bastanta hostilitat i boicot arran d'això, però no ho he deixat de fer quan m'ha vingut de gust, i de fet després vaig començar a moure Freestyle Ponent.
Ho dèiem ara, no? Sou poques les noies en aquest món.
El 4% ara, hem pujat de 3% a 4.
Sí, sí, sí.
S'allunya precisament per aquests motius que estàvem dient, no?
Inclús més, és molt més profund. Això és la part visible, quan ja hi ets, no? Les conseqüències que té ser-hi, però les causes per no ser-hi són tantes. Jo, sempre que ens pregunten, no? Què diríeu a les noies perquè s'animin? Jo no vull ser còmplice de conseqüències negatives que hi puguin haver després. Sempre penso que és una decisió personal posar-s'hi, i que si ens hi posem, les que ens hi posem, és perquè també ja tenim aquestes ganes de jugar, de competir, i forma part de la nostra personalitat, ocupar l'espai, i és, per mi sí que és un espai polític.
Però també crec, o sigui, estic d'acord, que és una decisió molt personal, però també crec que els referents són importants, i que veure una altra persona que ho està fent, que potser tu ho voldries fer i no t'atreveixes, i no dic que tinguem cap mena de responsabilitat, perquè ja et dic que és una cosa personal, ho fem perquè volem, perquè ens agrada, perquè és la nostra lluita, etc, etc, però jo sí que animaria a altres dones a que entressin a l'escena del freestyle en català.
Està clar, i va lligat, és a dir, per mi és un espai polític, perquè precisament vull ser un subjecte polític actiu i poder servir d'inspiració. Per això també treballem amb el món de l'educació, no?
Ja em teniu farta, paren les llengües sueltes, solten la xapa, ja no en passem ni una, talla butxaca, que si vas i et despistes, cobren entrada. Ja em teniu farta,
farta,
ja em teniu farta, paren les llengües sueltes, solten la xapa,
com?
Ja no en passem ni una, talla butxaca, que si vas i et despistes, cobren entrada, ja em teniu farta.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb Marina Bou, periodista, freestyler, cofundadora de Replegats, impulsora de la Catalunya Freestyle, i també amb la Inara, que és professora d'institut, freestyler i cantant. Anem a parlar d'aquesta competició de la Catalunya Freestyle. Per què vau proposar aquesta idea de tirar endavant aquest espai, no? Abans comentàvem el tema del gènere, no? De com tot està travessat pel tema de gènere. Però aquí hi ha un altre condicionant, no? Una altra capa, que és el tema de la llengua, no? Freestyle en català.
M'han preguntat moltes vegades per això i sempre dic el mateix. Jo faig freestyle en català perquè parlo en català i perquè la meva vida és en català. Òbviament un component polític també, no ho deixem fora, però tot això neix de normalitzar, fer alguna cosa que ens agrada en la nostra llengua. Ja està.
És un espai que ens dona aquesta oportunitat i que ens ajuda també a veure que no som les úniques que tenim aquesta inquietud, no? de voler fer cultura en la nostra llengua.
La primera competició del freestyle en català es va celebrar l'any 2024, si no tinc mal entès, a la Fabra i Coats, correcte?
Correcte.
Hi van participar gairebé 100 freestylers, només 4 dones.
Tres dones, aleshores.
Ah, 3 dones, aleshores. Això ha anat evolucionant o no?
Sí, ara som 4.
Una més.
Sí.
Una
poc
més.
A poc.
Clar, és difícil, no? Com dèiem, ser dona en aquest...
Sí, jo de fet, aquesta primera competició, el que parlàvem abans de referents entre cometes, jo aquesta primera competició no volia pujar, o sigui, no em volia presentar. Em feia molta por, estava molt nerviosa, ja tenia suficient amb estar organitzant així, i al final vaig arribar, vaig veure la llista d'apuntats i vaig veure que de 100 persones només hi havia 2 noies. I vaig dir, pujo. O sigui, m'apunto per això, si no, no m'hagués apuntat.
Hi ha potser la idea, no sé què en penseu, Marina i Ainara, de que el català no és una llengua prou gamberra per rapejar.
Això és mentida. No sé, si volen escoltar rap hardcore en català, som uns quants, No sé, el senyor A i jo no parem i penso que n'hi ha bastants més. 24 llesques, podeu triar el vostre preferit.
Vinc amb els germans d'altra terra i sang rural, de perifèria amb dialecte occidental total. Tots sabem que desentona, més que 4 barres te'n duc una tona.
Hi ha iniciatives, per exemple, el Hip Hop per la Pau, els Versembrant, que apropen a escoles, instituts, tallers de rap, improvisació, per trencar justament amb aquesta idea, no? De al final enriquir amb valors, no? Etcètera. Com a professora d'institut, Ainara, quines eines aporta el rap? Tu això també ho introdueixes a les aules. Quin és el feedback que reps?
Doncs sí, aquest any estic introduint també un taller de rap. En el marc del Hip Hop per la Pau vaig dir, vinga, va, participem. I això em serveix a mi també per veure, per trobar eines i nous recursos i veure amb què puc millorar a l'hora d'oferir aquest taller. I sí, estic encantada dels resultats. La veritat és que no només els hi agrada això als xavals, sinó que et demanen més. Vinga, va, i ara produïm, ensenya'ns a produir l'instrumental.
Què es pot treballar a través del rap?
Al principi m'agrada molt fer alguna sessió de reflexió profunda, no? D'introspecció, amb preguntes, perquè cadascú vegi una mica què és el que li interessa indagar, no? I a partir d'aquí farem el tema d'un tema o d'un altre.
Però jo crec que es pot treballar més enllà de tot això també. Jo amb 33 anys, 34 quasi, encara segueixo treballant-me coses personals amb el rap molt fortes.
Per exemple?
Coses de caràcter, d'inseguretats, moments difícils de la vida, de maneres d'expressar, no? Que potser després també et serveixen per altres àmbits de la vida. A mi m'ajuda molt, molt, molt en el meu dia a dia, el rap.
Tant de problemes que je dois résoudre, seulement des mêmes pour me débrouiller. Chaque fois les poids, les meilleurs blessés, mais maintenant je sais qu'il faut y arriver. Autant de problèmes que je dois résoudre, seulement des mêmes pour me débrouiller. Chaque fois les points, tes meilleurs blessés, mais maintenant je sais qu'il faut y arriver.
Tu rapeges en català, Ainara, castellà, i hem sentit alguna cosa en francès, també.
Sí, el francès és com la llengua estrangera que més domino perquè la vaig aprendre bastant joveneta i perquè he anat a França a treballar bastantes temporades.
A treballar de què?
Al camp, de temporera, a la vinya.
I allà què?
Vivia la vida, coneixia gent, el que a mi m'agrada, amb el meu cotxe i anar fent camí.
I llavors aquí vas aprendre el francès i que ara utilitzes doncs, per les teves cançons.
Sí, i per mantenir vincles i relacions que he fet en aquest temps que he estat per allí bohemiant.
En el cas de la Marina, el teu àmbit és el periodisme.
Sí.
Heu sentit la necessitat de dedicar-vos a aquest àmbit professionalment? És possible? És viable?
Ara mateix no és possible. Segurament podria ser-ho en un futur, però jo no sé si m'agradaria. O sigui, dic podria ser-ho perquè emmirallant-me l'exemple del castellà ha passat. Vull dir, el freestyle en castellà va començar com nosaltres i ara hi ha gent que s'hi dedica i es guanya la vida i mou molts números. Però a mi personalment sento una mica de contradicció a vegades en què tot això estigui creixent tant, perquè és una cosa que a la vegada m'agrada perquè dic, ostres, que guai, és algo que estem creant entre tots, que està creixent, que cada cop s'hi suma més gent. Però per una altra banda em fa por que es corrompeixi, que, no, que entrin factors que no són essència de... I més a nivell personal també m'agrada perquè m'ho prenc com un hobby, com una passió. Per molt que a mi m'agrada molt la meva feina, també no m'agradaria que això fos la meva feina.
Quins són els vostres entorns?
Bé, anava a dir del carrer, però bueno, del carrer, de les ocupes, de l'anarquisme, de buscar-me la vida. Sí.
Jo de barri, d'una vida simple, d'anar sempre al mateix bar amb els mateixos amics des de que tinc 3 anys.
Què us inspira?
Pues la Inara de fa uns anys, que sempre ha sigut molt idealista, utòpica i revolucionària, et diria la revolució social, no? Camino cap a l'utopia sense parar, sí, sempre ha sigut molt, molt romàntica en aquest sentit. Però actualment el que m'inspira sóc jo mateixa. Veure el meu progrés, el meu procés, la meva força, resistència i saber i creure en mi els meus valors.
I a la Marina?
Doncs tant de bo et pugués dir el mateix, m'encantaria, però a mi em costa creure a mi mateixa. Jo estic treballant amb el freestyle molt, però què m'inspira? Doncs t'he dit que sóc una noia de barri, doncs m'inspiren les coses simples. M'inspira doncs, veure companyes com la Inara, no? que estan creixent i que cada cop fan més bolos, poder estar una tarda amb uns amics i que m'expliquin alguna que després em faci pensar i crear, anar a sopar amb la meva mare, jugar amb els meus nebots, no sé, coses de la vida quotidiana.
I què us indigna?
Què ens indigna? Moltes coses. És que, clar, és una resposta tan àmplia, aquesta.
Veient el paisatge que tenim, per això parlava, us preguntava per la indignació, el paisatge social que tenim avui dia.
Com a professora és complicat, hi ha dies de tot, hi ha dies que me'n vaig molt contenta perquè he tingut com converses interessants amb alumnes i intento veure progressos en ells i a nivell crític, tampoc, jo no he de dir a ningú com ha de pensar. L'únic que vull és que pensin. Llavors, una mica el que em preocupa és aquest avorriment que provoca, sembla avui en dia, el fet de pensar o passar per situacions complexes, no? Llavors, una mica per aquí.
A mi em fa una mica de por, ara que deies això. O sigui, al final nosaltres estem en una bombolla, ho hem dit abans, no? Se suposa que la gent que ens hem ajuntat doncs, en el món aquest del freestyle, no? Del rap, compartim certs valors, doncs el temps que comparteixes amb amics, amb família... En principi, és com que vius en una bombolla en què no acaba d'estar del tot malament, no? I a mi em fa por creure'm massa aquesta bombolla i apalancar-me. Estic més o menys tranquil·la, però clar, després veus el que deies, el paisatge que tenim i dius, ostres, és que això també està passant.
Escolteu, abans d'acomiadar-nos, m'agradaria sentir-vos actuar en directe. Ens preparem i escoltem la vostra actuació.
Inara.
Catalunya Ràdio.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Marina i Inara, solidaris, denuncien injustícies, denuncien que el món està ja ple de brutícia, denuncien les fal·làcies i que a les dones no les deixen fer un paper bord a la iglesia.
Marina i Inara, des de l'extraradi, venim aquí a fotre'ns amb l'adversari. Fem el camí, fem lo que sigui necessari. Catalunya Ràdio, la nostra ràdio i punt.
Sí, fem el que sigui necessari. Si ens veus venir, doncs pavo, millor que et paris. A mi no em diguis nena i a mi no em diguis cari, que a tu et sobrarà polla, però a mi em sobren ovaris.
Estem aquí des de que vam començar, fent camí, ja ho sabeu que sabem improvisar. Som així, ho tenim clar, venim per la nostra part del pastís i acabem de començar.
I acabem de començar i venim aquí en antena. Estem aquí les dues millors nenes. Venim a per la nostra part del pastís. Venim a posar aquest món de color gris.
Aquest món de color gris em fa trista, per això estic aquí i sóc un artista. La millor a la pista, la que et despista. Vés-te'n cap a casa, vés-te'n per l'autopista.
Sí, vés-te'n per l'autopista. Si arribes, potser et veiem i et despistes. Pavo, no sé, les millors a sobre de la pista. Amb solidaris, sí, som malabaristes.
Som malabaristes i parlem en català. No tenim vergonya, així que vés a callar a la merda. Tot això que m'incomoda, jo vinc a trencar l'escena, sóc la nova moda.
Doncs gràcies, Marina Bou i Ainara. Una abraçada, moltíssima sort i que bé que sigueu referents.
Moltes gràcies a vosaltres. Encantades d'estar aquí.
Igualment i fins aviat.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Després de parlar amb l'Ainara i la Marina, volem posar context històric i social a l'escena del hip-hop i el freestyle a Catalunya. Sandra Novillo, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Som lluna plena, aigua clara, una petita espelma. L'amor que es va fer sembra mare, seràs eterna.
Has parlat amb el periodista musical Nando Cruz, Sandra.
Sí. Ell ja va passar pels Solidaris, quan vam parlar dels microfestivals. És tot un referent pel que fa als moviments musicals alternatius i fora del que serien els estàndards més comercials. Hem parlat dels inicis del hip-hop, el rap i el freestyle, que, com has dit a l'inici del programa, naixien a mitjans dels 70 als barris més empobrits de Nova York.
És la vàlvula d'escapament de moltíssims joves que no tenen cap manera d'exercir el seu oci i decideixen punxar electricitat a les faroles dels patis interiors de blocs de pisos i a partir d'aquí començar a divertir-se, però aprofitar aquests moments d'improvisar i de rimar per queixar-se de totes les coses que no aconsegueixen, per expressar els seus somnis i per començar a assenyalar els enemics.
Sandra, a més de la vessant lúdica, doncs, era una eina de denúncia, això, des dels marges, no?
Sí, que no és una cosa nova a la història de la música.
El hip-hop és la prova més clara i més palpable de que les innovacions culturals de les músiques populars, des de fa un segle o més inclús, sempre neixen en contextos desafavorits. La salsa, el hip-hop, el blues, el trap, techno, tot això no neix a palaus de la música ni als centres de les ciutats on viu la gent més benestant, sinó sempre en els marges.
I aquesta fama que té, diguem-ne, de barroer, el hip-hop, té a veure amb aquesta marginalitat de que ara parlava el Nando?
Ell ens explica que, com passa però amb qualsevol creació cultural, el hip-hop és producte d'una època. I en aquell moment el racisme era, però ho és encara, molt vigent, igual que el masclisme, que era gairebé una manera d'entendre el món. N'heu parlat fa una estona amb la Inara i amb la Marina. El hip-hop, doncs, és un vehicle de tot això. Però hi ha una cosa, un detall, que fa que tot plegat ho percebem encara de forma molt més crua.
Justament, cada lloc on es fa, doncs, es canta en l'idioma del lloc on s'està, doncs, està aterrant aquesta música. Llavors, la transparència de la manera d'expressar-se és tan bèstia i tan planera que sovint provoca rebuig, especialment de les generacions més adultes, però és que les músiques populars, un dels seus trets característics, intentar foragitar, ofendre i deixar ben clar que els grans no són benvinguts en la música que fan els joves.
I Sandra, com arriba a Catalunya el hip-hop?
Cruz ens explica que des de mitjans dels 80 ja hi havia gent trobant-se a plaça de la Universitat de Barcelona o als parcs i les places de l'extraradi, però clar, assegura que és molt, molt difícil seguir-ne el rastre, justament perquè és una cultura molt de carrer, molt situada al marge de la cultura oficial, i això justament és el que ha fet possible que s'escampi absolutament per tot arreu.
Efectivament, aquesta cultura de carrer aquí, com es consolida?
Aquestes festes a l'aire lliure per gaudir de la cultura del hip-hop cantant, punxant música i ballant, es van batejar amb el nom de Block Parties, i aquí cap al 2010 en Nando Cruz ens explica que també n'hi ha que es bateixen així.
Enteses com a Block Parties i anomenades com a Block Parties són les Block Parties, Llobregat Block Party, que justament el que fa és adaptar aquell format de festa, que no és un concert, és una festa on compartir el micro i compartir, doncs, això, habilitats de les rimes, i això és a partir del 2010-2012 que comencen a haver-n'hi aquí.
Hem parlat d'aquestes Llobregat Block Parties, però les grans competicions de batalles de galls, com es coneixen, com arriben aquí?
Doncs a mesura que es va creixent la cultura del hip-hop i es van popularitzant aquestes trobades, l'enginy es va cada vegada afinant i comença a cridar l'atenció de les grans marques.
Hi ha gent que posa diners al darrere perquè aquestes trobades siguin en escenaris grossos, darrere dels quals hi haurà el logo de la marca en qüestió. Llavors, aquest és el moment en què els elements més, que grinyolen una mica més de la cultura hip-hop, aquest materialisme, aquesta manera de competir fent servir les eines més barrueres per desqualificar el teu oponent, doncs agafen encara més pes. De manera que aquestes batalles de freestyle, la Red Bull seria un exemple, però n'hi ha més, doncs el que fan és accentuar, diguem, les parts més fosques i més competitives, però també més antisocials, podríem dir, de la cultura del hip-hop.
La competició a primera línia, Sandra, sí que acostuma a ser més destralera, diguem-ne.
Doncs sí, sembla que sí. I una mica traspassa les línies vermelles de les que parlàveu abans, no? I el creixement d'aquestes competicions fa que molta gent hi vulgui fer carrera i diners, i tenen managers i tot, però també hi ha qui no vol portar aquests límits, i també cap al 2010, a l'altra banda, cap al Besòs, comencen a sorgir altres iniciatives també competitives, però més democràtiques i gratuïtes.
Una mica de retruc per intentar, diguem, recuperar l'esperit original. Gold Battles una mica més suau, no? Són trobades més horitzontals i on la gent que hi participa doncs ho fa simplement perquè troba que és un context agradable, més o menys democràtic, sense aquesta aspiració de m'he de carregar tots els altres perquè si no, no guanyaré la pasta que estic perseguint.
Jo no soc polac, jo soc català. Jo no soc polac, jo soc català.
Una de les capes són aquestes línies roges, no? Però l'altra seria l'ús del català, no? Quan es comença a normalitzar l'ús de la nostra llengua?
Doncs amb el català sembla que va costar una miqueta més, perquè a l'estat espanyol fins a gairebé el canvi de segle tothom rapejava en castellà.
És una evolució una mica més lenta i, bueno, l'any 99 de sobte apareix un noi que es diu El Dissop, que canta una cançó que es diu Jo no soc polac, que no és la primera, però sí que és la primera que sona a la ràdio i és una cosa com superexòtica, no? I estem parlant de l'any 99, però encara trigaran anys a aparèixer grups que cantin únic i exclusivament en català i que tinguin un cert ressò com podria ser Adversaris, que és un grup que en realitat es forma el 2007, o sigui que és bastant recent tot.
Al febrer del 2024, sí. com ja ho he explicat, es fa el primer torneig de freestyle català, després que la Gold Battles, que ja n'hem parlat, la Llobregat Block Party i Replegats guanyessin el Premi Carulla, i naixia així la Catalunya Freestyle.
L'aparició de Catalunya Freestyle és la prova que hi havia tot un munt de gent que estava esperant que hi hagués un lloc on poder competir, on poder expressar-se, on poder enriquir-se i agafar habilitats en català.
Una competició amb què la Marina i la Inara, tal com ens explicaven, estan molt vinculades. Sandra Novillo, moltíssimes gràcies per aquesta feina i de seguida sentirem una altra història vinculada a l'escena del hip-hop a Catalunya. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Color carn. Amb Desiré Bela Lobede.
Desiré Bela Lobede, com estàs? Benvinguda de nou al programa.
Molt bé, moltes gràcies, encantada de venir, com sempre.
La Desiré, ja ho sabeu, és escriptora i divulgadora antiracista i avui ens vols parlar d'una pel·lícula que dius que és tot un acte polític.
Sí, per mi sí. O sigui, hi ha pel·lícules que entretenen, hi ha pel·lícules que emocionen i de tant en tant apareix una que fa les dues coses i a més fa una cosa diferent, que és obrir una escletxa en allò que creiem que és normal, i Ruido és d'aquest últim tipus de pel·lícula.
Saludos a la brava mujer curranta, ella es como los superhéroes, nada le espanta.
La mujer del perrito.
Pero qué maravilla, estoy viendo señora con un billete viajando ahora.
Què la fa especial, aquesta pel·lícula?
Doncs mira, el que la fa especial sobretot és el fet de tenir protagonistes negres amb molt de pes, dones, a més, és que aquí hi ha com moltes capes, no? Dones negres de pell fosca, amb cossos no normatius i sortint de la narrativa habitual en la que s'espera encara el cinema espanyol i català a les persones negres, no? Aquestes narratives de dolor, molt victimitzants i molt encasellades en, no? Si és una dona, doncs papers de cura o de prostitució, si és un home, treball agrari, drogues, etc. I Ruido fa una altra cosa.
Avui has vingut amb la protagonista. Ens la presentes?
Doncs tenim aquí a la Lati, la Latifa Drame. Ella és afrodescendent, filla d'emigrants de Mali, viu a Montcada i Reixac, sí. I ha trobat el seu refugi en el rap, en les batalles de freestyle, i ella és qui protagonitza la pel·lícula Ruido, que es va estrenar el 2025, al novembre, dirigida per Ingrid Santos.
Una pel·lícula que ha fet molt recorregut. Latifa Drame, La Tiniebla, no?
Sí, La Tiniebla, per les batalles de rap.
Benvinguda, com estàs? Benvinguda al programa.
Molt bé, supercontenta d'estar aquí.
Com hi entres en aquest món?
Entro perquè al principi estic amb els meus amics al parc i sempre estàvem fent freestyle i tot això, però jo només rapejava amb el meu col·lega, el Hamza, no? I em feia cosa i jo l'acompanyava tots els caps de setmana, perquè abans es feien, si a dia d'avui es fan batalles, abans es feien divendres, dissabte, diumenge, tots els caps de setmana. Llavors jo sempre l'acompanyava i ell em deia, oye, Lati, tu rapelles, no? Per què no t'apuntes, tu? I jo, que va, tio, que fa vergonya, no sé què. I un dia em va dir, venga, va, és el teu moment. I vaig anar i la veritat que va ser com que la gent va dir, uau, aquesta noia d'on surt? I jo, sí, va, sí. I llavors ja vaig començar un recorregut que no ha parat.
Que no ha parat, no? Deciré, amb aquest paper protagonista, amb aquesta pel·lícula, Ruido, que, com bé deies abans, aborda moltes capes, no?
Aborda moltes capes. D'entrada, el que diem, no? La Lati és una noia adolescent o jove, diguéssim, no? En aquesta etapa vital, que somia, que té conflictes familiars, que dubta. I el que jo crec que és molt interessant de la pel·lícula és que res d'això no es justifica, perquè moltes vegades, a dia d'avui encara, sembla que quan apareix un personatge negre a la ficció s'ha de justificar o s'ha d'explicar d'on ve, per què hi surt, no? I en aquest cas, la Lati hi és i ja està. No s'explica un context que s'hagi de comprendre ni res, simplement ella hi és, amb la seva família, no? Amb la seva mare, amb la seva germana. I això és una cosa que és molt recent en la història del cinema espanyol, jo crec. I per això crec que és interessant, perquè fins ara, com dèiem, la forma en què s'han mostrat els personatges negres ha estat sempre amb aquestes situacions molt concretes, no? Jo penso molt en quan la Yolanda Say, sí, als Premis Gaudí, deia jo no puc fer de catalana perquè no semblo catalana, tot i que sóc catalana, no? És a dir, parlar de la nostra quotidianitat, del nostre dia a dia fora d'aquestes escenes de misèria, de precarització, etc. I Ruido trenca amb tot això.
Yolanda Say, que és una de les integrants de The Six Sisters,
sí,
no? I també actriu, òbviament. Sí. La teva història, Lati, a Ruido, a la pel·lícula, també és interessant abordar-la des d'aquesta vessant de les línies, no? Roges, que no s'haurien de travessar, no? Les línies roges al freestyle, no? Parlàvem de capes abans, no? Aquest masclisme, aquest racisme, aquest classisme, no? Per exemple, la primera vegada que la Lati de Ruido s'atreveix a llançar unes barres, el primer que et retreu al teu contrincant es que ets negre i que hagi de ser un blanc que te n'ensenyi, no?
Pero tu patrón es un mierdón, así que ya te enseño yo a que la hagas con actitud. Te mando con San Pedro, hoy vas a ver la luz. Te doy otra oportunidad a ver si le das a full, pero creo que las farolas rapean mejor que tú.
I també reps contínuament insults, no? Lletja, negre, migrant... Aquesta és la realitat que tu t'has trobat quan has començat a fer freestyle als parcs o seguint, no? El teu amic.
Sí, jo sempre dic que en el món del freestyle hi ha dues cares. Hi ha els raperos que coneixen la història, no? Perquè hi ha molts raperos i freestylers que li agraden la història del rap i del hip-hop, i si tu saps de la història del rap i del hip-hop, mai faràs això. Però hi ha gent que arriba al freestyle i és com, jo els dic com gent que no té recursos, saps? I ha d'utilitzar el recurs que veu a primera vista, no? Que són gent, per mi, que jo no les considero raperos, són freestylers. No s'ha de fer i tampoc s'ha d'aplaudir això, saps? I la gent a les batalles moltes vegades, oh, uau, el que li ha dit, però la gent que rapera diu en plan... No, i jo he parlat amb gent que potser és més, un referent més, més gran i diu, no, jo quan he fet de jurat de les batalles, si tu li dius a una persona que està grossa, que és grossa, una persona negra, que és negra, una... és una cosa que tothom ho sap, no? Sí.
Clar.
Llavors no té respecte dins del moviment.
Tu has participat en les batalles que organitza la Lliga de Competició Tinta i Sangre, coneguda com a TIS, i de fet, un dels seus lemes és que el freestyle és un codi de respecte, no? I és un codi on hi ha respecte i on els límits s'han de respectar. Això sempre és així?
No sempre, perquè diem la veritat, no sempre, perquè hi ha molts conflictes d'aquest tipus, però sí que s'intenta i sí que estan apareixent comunitats com TIS, Tinta i Sangre o FU, que el que premien més és que fessis més com la part del rap poeta, no? Que és, que treguis la teva imaginació dins del teu cor i treguis unes frases i unes paraules que surtin de veritat del teu cor, no de la típica cosa que pots dir ràpid sabent que estàs fent una cosa que està mal.
Hi ha classisme al freestyle? Com? Clar, recordem que els orígens del fenomen, d'aquest moviment, són les batalles que neixen en barris precaritzats, no?
Perifèrics,
sí. Empobrits, no? Hi havia moltes dificultats, potser, per poder-te dedicar, o moltes vegades també és com la vàlvula d'escapament, no? Per sí. Sortir de situacions una mica complicades, no? Els perfils han canviat, diguem-ne?
No gaire, perquè al final també el món del freestyle és un poc, una mica que és de gent que ve de tot arreu, no? Ve gent que potser viu de rapellar en el metro, ve gent que potser ve des de Girona agafant la Renfe, que la Renfe, uf, millor no parla d'ella. I venen de tot arreu i amb pocos recursos. Jo crec que potser la majoria són gent de classe obrera.
El que deia la Lati ara, Desire, és conèixer els orígens, no? Del moviment per evitar, per exemple, haver de suportar aquest tipus de missatges contra el cos, contra l'origen, no?
Sí, jo crec que en tot el que fem és molt important conèixer l'origen, perquè si no, què passa? Que arriben persones que no el coneixen, que no l'estudien, que no dediquen temps per aprendre, no? Quina és la història i en quin context, que ara dèiem, no? El context també és molt important. I llavors, quan tu no coneixes tot això, el que fas al final és apropiar-te'n, que sempre amb aquestes qüestions hem de parlar molt de l'apropiació cultural, jo crec. I al final, si tu no coneixes allò, te'n apropies, però ho descontextualitzes i ho desvirtues. I llavors caus en el que estava explicant ara la Lati, no? Aquestes faltes de respecte, que la gent que té una trajectòria i que sap quin és l'origen, no? I la reivindicació que implica el freestyle o aquesta vàlvula d'escapament que diem, són coses que no fan, no? Per tant, sempre allò que fem és molt interessant quan decidim que ens hi volem dedicar, encara que sigui a nivell amateur, no? A nivell, en aquests nivells, preguntar-te una mica, ostres, què sé jo d'això? D'on surt? No? I tenir aquesta curiositat de dir, ja que m'ho vull dedicar, què menys que saber com va començar tot això, no?
Què t'ha portat i què t'aporta el freestyle?
El freestyle m'ha portat paciència, però també m'ha portat molta gent maca que m'ha ajudat a lo millor a veure aquesta comunitat amb uns altres ulls. I també ha sigut un refugi, perquè moltes vegades quan les persones potser no estan en el nostre millor moment, només volem els raperos o els freestylers, només volem que arribi el cap de setmana per poder anar a les batalles i fer freestyle, i a part del freestyle, després normalment et quedes rapellant allà, que no passen ni les hores, i la. Llavors a mi m'ha portat paciència i felicitat.
Se están pegando tiros y no son disparos. Del trabajo al estudio porque hay trabajo. Dice que José está cobrando el paro.
Què t'inspira tu, Lati?
A mi m'inspira el que em va passant diàriament. O sigui, jo potser un dia estic supercontenta perquè he gaudit d'un dia molt guai amb els meus amics, companys de mes i tal, i faig algo feliç, o potser en algun moment he tingut de dificultats. És que vaig per dies, perquè jo si un dia em sento, uah, soy Beyoncé, ja faré una cançó que es digui Beyoncé, sí, literalment. O sigui que es depèn de... Jo vaig molt per sentiments.
Has parlat abans de refugi, no?, del freestyle com a refugi. Al llarg de la teva vida has hagut d'afrontar, ho hem parlat moltes vegades amb la de Siren en aquest espai, no?, aquesta mirada inquisidora, aquesta mirada racista, aquest rebuig per no encaixar, diguem-ne, i això, el freestyle t'ha servit una mica per canalitzar aquests malestars?
Sí, el bo i lo dolent del freestyle, que quan ets una persona que a l'hora de rimar fa rimes racistes i tot això, normalment ets tu el que estàs exclòs. Saps? O sigui, el que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, uah, tio, este paio no, o este tio no vale. Llavors és com que em recolzaven a mi i a l'altre li feien un poc el arrinconamiento, no? El que jo llamo el aïllament, no? Llavors això és el que vaig agrair de freestyle, perquè també hi ha una persona que, bueno, es diu BTP, és un freestyler que feia moltes rimes racistes, tal, i tot això, i ara està canviant. Llavors ara està canviant i està arribant a llocs que ell mai pensaria que arribaria. O sigui, és que el freestyle i el rap és maco per això, perquè jo, potser, en algun altre moviment sí que m'he sentit sola, però dins del freestyle i del rap m'han fet com, este tio no vale pa nada, tio, no. No perdis el temps, rayante per un tio racista, nosaltres t'apoyem i aquest no l'apoyem.
No, em sembla superinteressant això que dius, no? Que una persona amb comportaments discriminatoris es quedi sola. Al final, jo crec molt en això de reconar, no condemnar l'ostracisme ni aquest cancel·lació. Bueno, hauríem de parlar un dia de la cultura de cancel·lació, però això seria un altre programa. Però sí que a mi, a nivell social més general, em falta més això que diu la Lati, no? Que la gent recolzi de manera més visible les persones que vivim el racisme al dia a dia i que les persones que l'exerceixen o que el perpetuen vegin que no tenen suport, que no tenen recolzament i potser a partir d'aquí, no, com està fent aquest noi que diu la Lati, arriba el canvi i la gent diu, ostres, doncs potser per aquí no vaig bé, m'he de plantejar les coses i fer un canvi. A mi m'encantaria que a nivell social això passés també.
Hem parlat una mica abans de la representació. No sé si, Lati, acostumes a anar al cinema?
Sí, sí. Bueno, he dit que després d'haver fet cinema vaig al cinema. I estic deixant una mica més Netflix i m'he passat al Filmin.
Que és on has pot veure la pel·lícula.
Sí, sí. Literalment, sí, sí. Però sí que vaig al cinema ara. Abans no.
Per què?
Perquè, a part de que crec que és una mica car, no? Era com que, no sé, no era un plan típic amb els amics, saps? De... Vinga, va, anem al cinema. Ara sí que ho fem.
On has tingut de referents cinematogràfics?
Jo, la veritat, és que aquí espanyols no. Espanyols o catalans no, perquè, bueno, no m'he sentit identificada amb ningú o ninguna. Llavors, bueno, la meva germana és actriu i es diu Fenda Drame. És algo que parla amb ella, no? Tu has tingut referents? Bueno, no gaire, no tal, i bueno, de Estats Units sí que he tingut, que justament el meu nom és Queen Latifah, llavors és com que ella també rapella, jo rapello.
Queen Latifah, sí, una sí, gran...
Sí, sí, sí. M'agrada molt.
Clar, Desiré, a nivell de l'imaginari col·lectiu, mm-hmm, és importantíssim, no?, col·locar una protagonista amb les seves característiques.
És superimportant perquè... Jo, per exemple, jo vaig molt poc al cinema. Jo vaig molt poc al cinema perquè no m'hi trobo, no m'hi veig. Perquè no és només la representació i que hi hagi persones davant la càmera. La història també canvia quan hi ha persones negres darrere la càmera, com ha passat, per exemple, amb Sinners, amb Black Panther, no? Sí. Les històries s'expliquen d'una altra manera, no es justifiquen, per exemple, Sinners, no? Que ara ha guanyat 4 Oscars. Sí. És una pel·lícula que és
els pecadors.
Feta als pecadors.
Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you. Hope you don't lose your mind.
Que és feta per persones negres per a persones negres, que no s'expliquen, hi ha un fotiment de coses que no s'expliquen i que no es justifiquen, i això canvia molt com es transmeten les històries i com les rebem les persones que pertanyem a aquell grup ètnic, no? Llavors, quan tu aquí a Espanya encara vas al cinema i et trobes moltes pel·lícules on hi ha una protagonista, o moltes vegades ni protagonista, no? Però amb un paper secundari, i ja comences a veure que la cosa ja grinyola, que tal, vas preocupada al cinema, vas a patir. Llavors, clar, quan arriba una pel·lícula com Ruido, dius... Ostres, és que ja ens toca veure pel·lícules i històries més normalitzades del dia a dia, aquesta quotidianitat, i no tant la marginalitat, que no dic que no existeixi, però més enllà d'aquesta marginalitat hi ha d'altres històries.
Hi ha altres mons, i tant. Sí. Ara quants anys tens, Lati?
Jo ara tinc 25.
25. Per tant, entre la pel·lícula i aquesta carrera que estàs fent de freestyler, potser tu et convertiràs en un referent per altres joves com tu.
Sí? Potser. Jo al final estic treballant molt perquè això passi. Cada dia faig algo de música, si és un beat o si no punxo una mica de música, perquè al final és algo que a mi m'agrada, i actuar també ha sigut un descobriment que he dit, uah, m'encanta això. O sigui que a mi m'encantaria en un futur poder fer més cinema, fer cinema també en català, també m'agradaria algun projecte, sèries, el que sigui, i també amb la meva música a tope.
Com et va trobar la directora?
A una batalla de freestyle, sí. En una batalla de freestyle que va ser com la segona que vaig anar-hi i quasi guanyo. Vaig quedar segona.
Wow.
Sí.
I allà et va descobrir, has sigut la protagonista d'aquesta pel·lícula, ara estàs fent tu el teu propi camí professional.
Sí.
Vas deixar la feina, si no tinc mal entès, no?
Sí, vaig deixar la feina.
De què treballaves?
Jo treballava, bueno, era pluriempleada.
Pluriempleada, clar.
Jo treballava repartint pizzas al Domino's Pizza i al migdia a la Salle Montcada, que era una escola, bueno, és una escola de Montcada. Ja, jo sobretot a Montcada, que m'encanta treballar i no vull sortir d'allà per res.
De monitora, entenc.
Sí, de monitora de menjador, i també vaig estar de vetlladora. O sigui, jo feia un torn des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia, i després m'anava a casa a menjar, i a les 7 entrava el Domino's Pizza. O sigui, feia una jornada brutal.
I has decidit deixar-ho tot?
Sí, vaig decidir deixar-ho tot. I, bueno, vaig començar després de la pel·li. És com que necessitava treballar, perquè, bueno, la vida és així, s'ha de treballar. I vaig estar treballant de nocturnitat a una empresa mentre feia l'estreno de la pel·li. O sigui,
Déu-n'hi-do.
Sí, vaig dir, hasta aquí hemos llegado. I vaig aprofitar i vaig a apostar al 100%, i si surt bé, si no surt almenys l'he intentat.
Et desitjo molta sort, Lati, amb aquests nous projectes, amb aquesta nova vida professional que se t'obri al davant. Uh-huh. Desiré, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
Recordem que Ruido es pot veure a Filmin, uh-huh, tal com hem dit, en aquest espai, val molt la pena.
Moltíssim, jo la recomano moltíssim.
Una abraçada a les dues.
Gràcies.
Ho deixem aquí, a la redacció i producció Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo, a la part tècnica Ferran Badia i Josep Maria Campillo. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat. Se fresonchen, de así del carrer sonchen.